Bueno. Ya te enseñaré el meu contracte.
Val.
Aquí hi ha un nivell.
Tinc un plus.
Millors vacances. Jo recordo amb la meva família a Tenerife.
Ep.
Tenerife?
Bona aquesta.
Ah, mira, i podíeu haver buscat l'arbre aquell. Canari.
Tenerife.
No, em sembla que no.
Tenerife.
Sí, doncs sí, molt bones vacances.
Molt bé, molt bé. Vau veure els loros aquells que hi ha?
No, vam anar al Parque del Loro, al famós Parque del Loro de
Tenerife. Loro Parque de Tenerife.
Dit dues vegades Parque del Loro i les dues vegades t'ha mirat així com...
Com dient, aquest tio de què va? La vida. No li donaré permís per fer mai més la pregunta que haureu.
Giro, va.
Em podria dir moltes amb la família, sempre. Però l'any passat vaig fer un Interrail un mes i mig per tota Europa amb una amiga. Molt de tren,
si moltes explicades,
un Interrail,
ja si fos molt de vaixell.
Hi ha forces anècdotes, sí. Sanes i estàlvies vam acabar, que és el que importa, però va ser molt bonic.
Gairebé no tornen, però sí.
Exactament. Gairebé no tornem.
Al final van tornar. Bueno.
Les meves a l'espera d'aquest proper agost.
Tu tens moltes esperances, en Mèxic.
Sí,
bueno,
però
ja
moltes.
Ja ens explicaràs.
I a més em fa molta il·lusió perquè és la primera vegada que creu el Xargo. I em fa molta il·lusió i són les primeres que he fet sol.
Està guai.
Que també està molt bé, això.
Bueno.
Ui, tornarà com un gurú.
Sí. Les ja millors són el Salento, a la Puglia, Itàlia, el tacó a la bota.
A Puglia.
Sí.
Puglia.
Puglia.
A Puglia.
Gela i... És ella.
Resposta, sisplau.
Resposta, això t'ho va dir.
Resposta és, si podeu participar en aquesta cistella que bravo, la darrera del mes de març, de menjar-se amb espàrrecs gruixuts i amb aquella alegria, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Missatges de veu, missatges per escrit. Parleu-nos de vacances, les millors de la vostra vida, si fareu aquesta setmana que ve, com ho viviu. Estem oberts a escoltar-vos i serà un plaer.
Musiqueta, publicitat i tornem de seguida. Anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. It's love. Yeah, the love bone. Soon we'll be making another run. The love bone promises something for everyone.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Carme Munté, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Què tal, com estàs?
Molt bé. Disposada a explicar coses.
Punt de vacances, també?
No.
Com t'ho dic, això, no?
Com t'ho explico? Els companys de Catalunya Cristiana no fem vacances, a diferència dels companys de Ràdio Estel, que sí que en fan. Ara bé, jo, per un tema personal, perquè la meva filla demà, diumenge, sí, fa 18 anys...
Ep!
I llavors...
Moltes felicitats!
M'he agafat uns dies de festa. Moltes
felicitats
gràcies
a la mare, que poc se les felicita.
Sí, sí, correcte.
Va, entrem en matèria. Anem al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, que hi trobarem?
Mira, Catalunya Cristiana d'aquesta setmana trobarem un tema que ha fet el nostre company, el Joan Andreu Parra, sobre la immigració. De fet, el títol és Catalunya, terra d'immigrats. Per què ho diem, terra d'immigrats? Perquè les dues darreres onades migratòries de Catalunya, estem parlant del període 2000-2008 i 2016-2022, impulsades per la immigració internacional, han contribuït en 1,5 milió de persones, enfront de les poc més de 200.000 del creixement natural, que de fet ha esdevingut fins i tot negatiu en els darrers anys. I això porta a una reflexió que, per part del Centre d'Estudis Demogràfics, que van presentar aquest informe La Catalunya dels 8 milions, que commemora, de fet, els 40 anys d'aquest centre, doncs diuen, si als anys 40, amb un 20% de nascuts fora, es pensava Catalunya com a terra de pas, i el 70% com a terra d'acollida, sí, actualment Catalunya només es pot entendre com a terra d'immigrats. Sense aquest pes tan extraordinari de les migracions, no s'entendria l'evolució demogràfica del país, però tampoc l'econòmica, social o cultural. A partir d'aquí, la reflexió que fem és agafar tot el fenomen migratori amb la seva globalitat i la seva complexitat, des de les raons que porten les persones a marxar de casa, passant per la travessia migratòria plena de violència, fins al moment que són aquí entre nosaltres, que també, de fet, és un moment de moltes dificultats. Una de les persones que m'ha entrevistat és la Gemma Pinyol Jiménez, és directora de Polítiques Migratòries i Diversitat a la consultora Instrategies.
A mi el que em preocupa és que no acabem d'entendre que les migracions són un fenomen natural a la història, que nosaltres, com a societats democràtiques, el que hauríem d'estar és pensant com les gestionem. Com les gestionem perquè ens vagi millor a nosaltres com a societat, de manera egoista, però també que vagi millor, òbviament, a les persones que es mouen, perquè això és el que reclamem en temes de protecció dels drets humans de qualsevol persona. Per tant, aquest és un debat que nosaltres no hem estat fent, que no hem plantejat correctament. I el que ens trobem ara amb aquest tipus de discursos que animen el pacte és aquesta mirada de la immigració relacionada amb qüestions de seguretat, aquesta securitització que li diem, aquesta percepció de la immigració com una amenaça i no com una contribució positiva a les societats.
És a dir, ara ho deia, tenim un debat pendent a nivell social, sobretot el tema de la migració, com dèiem, amb la seva globalitat.
Si l'abordem en aquestes eleccions, escolta, que ara venen.
El problema que hi ha, després en parlarem, és com s'aborda aquesta qüestió. Les raons per migrar són multifactorials, ho sabem, s'hi barregen motius polítics, factors econòmics, sociosanitaris i també tot el tema de la degradació ambiental. La crisi climàtica també està provocant noves migracions. De fet, segons l'informe Monitorització Dret a la Vida 2023 de Caminando Fronteras, l'any 2023 ha estat el més mortífer des que es tenen registres, amb 6.618 persones mortes. La manca de vies legals fa que aquestes persones facin servir rutes cada vegada més perilloses. En la ruta canària, la més mortífera, s'han de navegar entre 1.000 i 1.500 quilòmetres amb una durada d'entre 6-7 dies amb bona mar o diverses setmanes.
No, la veritat.
Hem entrevistat també el Xavier Gómez. Ell és director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, que lamenta, evidentment, que les xifres de morts no ens commouen com a societat.
Malauradament, crec que aquestes dades ens toquen poc el cor. I a més que sentim que són històries molt, molt allunyades, no? Són perquè si fossin espanyols o catalans o europeus o blancs, seria molt diferent. Però com que són vides negres, pobres...
Cal dir que aquesta entrevista la va fer el nostre company, el Joan Andreu Parra, a la parròquia de Santa Anna de Barcelona, perquè el Xavier Gómez va visitar Barcelona per participar en una taula rodona que es deia Lliures de Migrar, Drets Humans i Doctrina Social de l'Església, en què també va participar, per exemple, mossèn Joan Costa. La Gemma Pinyol, que abans l'escoltàvem, ella també denuncia el que és la política de fronteres de la Unió Europea.
Els estats membres estan tendint cada vegada més a intentar que les persones arribin a les fronteres europees. I per fer-ho estan demanant als països veïns que facin la feina de gendarme, que siguin els que facin el control. Quan els països veïns no són països democràtics o la protecció dels drets de les persones en aquests països és susceptible de ser, com a mínim, discutida, li estàs demanant que faci de gendarme algú que no té cap mena d'atenció, diguem-ne, ni cura aquestes qüestions. Per tant, estem generant un espai d'inseguretat que va més enllà de les nostres fronteres, que ja són molt insegures, i ho estem extenent als països.
Això durant la travessia, podem dir, o les dificultats que tenen. Però què passa, com dèiem abans, un cop són aquí? Doncs es troben amb un procés molt costerut per regularitzar la seva situació administrativa. Les principals dificultats tenen a veure amb la normativa d'estrangeria. Per regularitzar-te has d'arribar amb un permís de residència i un contracte, que de fet és molt minoritari, o has d'esperar 3 anys en situació irregular i tenir un contracte per poder obtenir el permís. De fet, així ho denuncia una de les que participen en aquest reportatge, que és l'Elisabet Ureña. Ella és responsable del programa d'immigració de Càritas Diocesana de Barcelona. I des de l'entitat, des de Càritas Barcelona, observen un increment de les arribades, es torna als nivells del 2019, i una major precarietat vital en els nouvinguts. Per això, la seva tasca principal és preparar-los per a aquests 3 anys, oferir suport psicològic i crear espais d'ajuda mútua, com, de fet, els centres polivalents. Una altra situació amb la qual també es troben, i que, de fet, n'hem parlat moltes vegades, Joan, que és la dificultat d'accés al padró a les persones migrants que no disposen de residència, i les persones també en situació de sensellarisme.
Clar, així són incomptables.
Incomptables. Malgrat que la llei de bases del règim local del 85 estableix l'obligatorietat d'aquest registre municipal. Des de Càritas i les plataformes d'entitats cristianes amb les persones migrants denuncien que l'empadronament hauria de ser un dret garantit tota vegada que es deve la porta d'accés als serveis socials d'un municipi. És necessari, de fet, per acreditar la permanència a Espanya i poder obtenir una residència, per renovar la residència, per accedir a l'educació de forma normalitzada. És a dir, és la porta d'accés als drets socials per poder conviure doncs, a les nostres pobles i ciutats. També la investigadora Pinyol Jiménez, ella també denuncia el que és la vulneració del dret d'asil.
El que estem fent ara és eliminar, o com a mínim vulnerar de manera molt profunda, jo crec, el dret d'asil a la Unió Europea. És a dir, estem posant en risc el dret d'asil. M'agradaria recordar que el dret d'asil és un dret internacionalment reconegut, històric, però vull dir que, a més, després de la Segona Guerra Mundial, amb la Convenció de Ginebra, es converteix en una de les eines bàsiques de la protecció internacional. I carregar-se aquest dret fonamental a mi em sembla que és una passa important cap a un molt mal camí.
Com dèiem abans, Joan, estem en període electoral?
Sí.
De fet, permanentment estem en període electoral, podem dir.
Sí,
el 12 de maig tenim les eleccions del Parlament de Catalunya i després també venen les europees, que les tenim al juny. I realment, abans ho dèiem, com es tracta, com s'aborda el tema migratori? És a l'ús partidista com a eina, també llancívola entre partits polítics, preocupa i així ens ho manifesta el mateix director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola.
Em preocupa una mica aquest increment de discurs de l'odi, de l'hostilitat, perquè la principal arrel de les fronteres està a la consciència, al cor de cadascú. I a més, bueno, es veu que de xarxes socials, des de també la instrumentalització política de la migració en Europa i per tot arreu, perquè és una cosa mundial, global, aquesta tentació va a promoure hostilitat. I en comptes d'això, nosaltres el que hauríem de fer és promoure la cultura de la trobada, de l'hospitalitat i de la inclusió.
Cal dir que tot el tema de la integració és molt important, la participació de les comunitats cristianes en tot el període, en tot el procés migratori que abans dèiem, tant en l'acompanyament, quan les persones estan a punt de fer el pas en les comunitats, com després un cop arriben aquí, l'acollida, la integració. De fet, el Xavier Gómez, el sacerdot dominic, i fa 4 anys que és al capdavant d'aquest departament. Un departament que acull una xarxa que conformen 70 delegacions o secretariats diocesans de migracions. El Xavier Gómez ens parla també de la importància de la universalitat de l'Església Catòlica.
Crec que el present i el futur de l'Església Catòlica a Europa i a Catalunya i a Espanya passa per aprofundir en la catolicitat, i la catolicitat és viure junts la diversitat i aprofitar la diversitat com una oportunitat de creixement molt. La gent que ve de fora, la diversitat, reforça la fe i l'experiència del Déu que és pare de tothom.
Podem dir que tenim una portada molt bonica sobre sí? aquesta qüestió, amb un títol Acollida i hospitalitat en construcció, en què veiem en Davo, ell és sagristà de la parròquia de Santa Anna de Barcelona amb la seva família. Són d'alguna manera també un exemple de tota aquesta temàtica que estàvem parlant, d'aquest procés migratori.
Una fotografia que et diu, perdona, Carme, però és una fotografia que et diu, i malgrat tot el somriure, eh?
Correcte, i l'esperança.
I l'esperança, sí.
I a més, els fills, que també són un camí d'esperança. Una aposta d'esperança en el futur. I vinculat amb això, canviem de tema, però és un dels temes també que abordem a Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, perquè cal dir que l'1 de març, 13 dies abans de la convocatòria de noves eleccions al Parlament, vam entrevistar el secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el Lluís Torrents. El vam entrevistar perquè, en el marc d'un reportatge que també publicarem més endavant, en què abordem una qüestió molt interessant. Per què hi ha una bretxa entre els fills que desitgem, estem parlant de Catalunya, però també d'Espanya i d'altres sí. Països, entre els fills que desitgem i els fills que al final tenim, i que al final acaba redundant amb una baixada de naixements a casa nostra. I en aquest marc d'aquesta entrevista doncs, la vam fer prèviament a la convocatòria, com dèiem, de les eleccions. Però això ens diu el Lluís Torrents sobre aquesta bretxa.
Hi ha un número molt interessant, que és que els joves catalans que s'emancipen als 25 anys tenen la taxa de natalitat igual o de fecunditat igual d'elevada que la dels joves suecs o la dels joves de països que tenen una taxa d'emancipació més elevada. O sigui, quan tu poses les condicions favorables per tenir fills, doncs la gent té els fills igual amb el mateix, amb les mateixes, diguéssim, percentatges o ràtios, etcètera, no?
El problema són les condicions.
Clar, clar, clar.
Que no tenim les condicions favorables.
Evidentment.
I quines són aquestes condicions? Doncs que els joves puguin trobar una feina, que tinguin un habitatge digne, que els permeti emancipar-se més aviat de casar els pares, Per tant, tot plegat tenir una situació que afavoreixi el fet que tinguin fills.
Sí, sí.
Per això, de fet, el Departament d'Afers Socials i Famílies ens va comunicar a Lluís Torrents, està treballant, de fet està ben a punt de presentar, tot i que aquesta convocatòria electoral, com tantes coses, clar, ho ha aturat, està ben treballant en un nou pla interdepartamental de famílies que, de fet, volia reduir aquesta bretxa entre fills desitjats i fills tinguts. En comparació amb la despesa social a Europa, Espanya supera en dos ítems la mitjana europea, en què? En prestació d'atur i en pensions, però en canvi, per exemple, en habitatge, en protecció de les famílies i en lluita contra la pobresa, estem per sota. De fet, dels 27 països de la Unió Europea, només n'hi ha 7, entre els quals Espanya, que no tenen una prestació universal per criança.
Nosaltres defensem, per exemple, que es creï una prestació universal per fill, perquè és la manera d'arribar a tots, no? Quan ho fas molt focalitzat, resulta que aleshores no acabes mai d'arribar a aquelles famílies que realment ho necessiten, no? Per tant, s'ha de muntar un sistema que sigui fiscal o directament amb un pagament directe, no? A les famílies, de que si tu tens una criatura, doncs que tu tens un ingrés mensual, doncs per aquella criatura.
Des de la Generalitat han calculat que tindria un cost de 1.300 milions d'euros l'any, diu el Lluís Torrents, inassumible per als pressupostos de la Generalitat i, per tant, qui se n'hauria d'ocupar és l'estat espanyol i es podria, per exemple, percebre via l'ingrés mínim vital.
Doncs déu-n'hi-do, aquest és el reportatge que trobarem aquesta setmana, interessantíssim, com sempre, al Catalunya Cristiana. Carme, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Podem dir ja bona Pasqua.
T'anava a dir bones vacances.
Bones vacances i bona Pasqua.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Descobreix la passió de Cervera. El 17, 23 i 29 de març i el 6, 13 i 20 d'abril viu en directe un espectacle per a petits i grans, una història plena de valors i sentiments. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades a lapassiodecervera.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Minuts que passen de les 10 del matí. A veure, com ho explico, això? Espera't. Àngel Miret, exsecretari d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
Molt bé, preparant-nos ja per la Pasqua.
Toni Picó, advocat, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Avui ens acompanyen dos dels tertulians, que ens acompanyen normalment cada dilluns en aquesta casa i en aquest programa. I em deien, però Joan, que els divendres no toca tertúlia. Jo considero que avui farem un peron en aquesta emissora, comencem període de vacances, una setmaneta de vacances que es mereixem tots plegats, per què no dir-ho. I abans de fer aquest peron, jo m'anava plantejant aquestes dues darreres setmanes, tres, m'anava plantejant què està passant al món polític, què està passant al món polític. I és que és cert que vivim temps complicats en política. A Catalunya anem cap a unes eleccions anticipades després de no aprovar uns pressupostos que l'àmplia majoria del país considerava necessaris. Però per què no es van aprovar aquests pressupostos? Hi té a veure un macrocomplex amb casino o hi té a veure l'Ajuntament de Barcelona? I amb tot aquest debat sobre la taula, a Barcelona i a Catalunya, a Madrid, mentrestant, no s'hi estan per menys, amb tot el cas que envolta el company de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Ha defraudat? No ho ha fet? Fins a quin punt hi entra la revelació de dades privades en tot plegat? I fins a quin punt demanem responsabilitats ben demanades, si cal, però que no hem demanat en quantitat ingent de futbolistes que han jugat amb l'erari públic del país? I encara sobre tota la qüestió, una de més, la dona de Pedro Sánchez, contra la qual només hi ha un assumpte judicial arxivat des del primer moment, però va sortint de tant en tant, com l'altre dia va fer Feijó, des de la tribuna del Congrés, demanant fins i tot comissió d'investigació i vies judicials. Només faltava que Miguel Ángel Rodríguez aparegués també en escena a la festa amenaçant mitjans de comunicació. I sobrevolant-ho tot, la llei d'amnistia paralitzada al Senat, on els populars hi tenen majoria absoluta i de la qual depèn Carles Puigdemont per com a mínim ser al Parlament en la propera sessió d'investidura. Sigui qui sigui investit, suposo. Això sí, sempre i quan una majoria parlamentària ho permeti o torni a engegar-se de nou tota la maquinària electoral, que tampoc seria res de nou. Aquest és tot el plantejament polític que em feia des de fa això, pràcticament 15 dies. Déu-n'hi-do el merder polític que hi ha sobre la taula, déu-n'hi-do els ventiladors. Em podeu perdonar quan un escalfat va dient coses pel broc gros? Déu-n'hi-do els ventiladors de merda que s'han engegat, que intenten esquitxar com més millor, i un ja no sap qui diu la veritat, qui no la diu. Aquest és el panorama? Àngel.
Mira, de tot el que has dit, a mi encara m'escandalitza més una altra cosa, perquè en el món polític i en la democràcia és normal que hi hagi criteris diferenciats i que, en fi, doncs el tema de l'amnistia jo considero normal que hi hagi polèmica. Arriba el president Puigdemont i entenc que també és normal que hi hagi polèmica, veure aquest rol que jugarà en les eleccions, com la seva presència i la seva candidatura. És a dir, tot això forma part del joc democràtic i no ens ha d'escandalitzar. A mi el que em preocupa, Joan, no és tant això, sinó que estem entrant en un espai que falta molt poc perquè acabin a bufetades, literalment.
És això.
Recordeu aquelles
escenes...
Veu
la sessió de control d'aquesta setmana?
La vaig seguir a...
Va ser escandalós.
No, per això
dic... Van trepitjar moltes línies vermelles.
Moltes. Estem a un pas d'allò que veiem a vegades una mica mig en broma, que veiem aquells parlaments, ara no recordo si era de Singapur o de Hong Kong, no us en recordeu, que els parlamentaris literalment es barallaven a cops de puny i aquells escàndols, i ens feien una mica de gràcia i pensàvem, déu-n'hi-do, aquesta gent, els falta una pàtina de civilització, doncs estem a punt d'arribar-hi. I, per tant, jo crec que això s'hi ha de posar solució i hem d'exigir a la ciutadania que no pugui ser. És a dir, el Parlament espanyol ha d'haver-hi, i el català per descomptat, però últimament hem vist de més grosses el Parlament espanyol, ha d'haver-hi una sèrie de normes de cortesia parlamentària que no poden ser traspassades i que, si es traspassen, han de ser sancionades. És a dir, la presidència del Parlament espanyol, del Congrés de Diputats, en aquest cas és igual, i del Senat, a tots els àmbits parlamentaris, ha d'haver una sèrie de normes de cortesia que jo crec que han de poder ser sancionades, que no té res a veure amb que es pugui parlar del que es vulgui. La llibertat d'expressió en el Parlament ha de ser la que és absoluta, però, escolta, jo he vist algunes intervencions que dic, això és venir aquí a insultar, a menystenir, a menysprear, a faltar la veritat. I, per tant, ha d'haver-hi sancions econòmiques, jo crec, per part... És l'única solució que hi veig.
Clar, el que no es pot... Perdona, Àngel?
No.
I avui entraré una mica potser més al debat que mai. Però és que aquest debat l'hem muntat precisament arrel de totes aquestes reflexions. Jo crec que no es pot demanar als mitjans de comunicació... Evidentment sí que es pot demanar, dic des d'instàncies polítiques. No es pot demanar als mitjans de comunicació que no difonguin fake news, però enviar directament des del món polític fake news als missatges als mitjans de comunicació perquè les publiquin i tu fer servir fake news al Congrés dels Diputats, com per exemple va fer servir Feijó amb la dona del president quan sap que té una causa arxivada.
És el que et dic.
No ho sap, ho ha de saber.
Però més enllà, inclús, insisteixo, dels continguts, que a mi també m'escandalitzen, però hi ha una qüestió de les formes. Mira, l'educació i les formes, que quan ets jove les menystens molt, perquè tu dius, no, jo sóc sincer i lliure, i m'expresso amb rotunditat, i no vull ser un hipòcrita, després, quan et fas gran, t'adones que van molt bé algunes formes, perquè aquestes formes mantenen una certa capacitat de les persones de relacionar-se sense violència, sense estracanades. Doncs això s'hi ha de posar remei. T'imagines, Joan, que els tres que estem aquí present ens relacionéssim entre els tres, ara que debatem, com debaten PP, PSOE, Vox, etc. Us imagineu què dirien els nostres oïdors? Ens trucarien i dirien, escolti, tanquin aquesta emissora perquè vostès no saben estar. Vostès ens falten el respecte als que ens escolten. Què ho dirien? Doncs nosaltres com a ciutadans, que som els que paguem a aquestes persones perquè ens representin, i així ho han de fer, els hi hem d'exigir que es parlin uns als altres amb l'educació i el respecte. Ja parlo més enllà de l'educació, que jo crec que és important, l'educació. Però fins i tot el mínim respecte. Com tu bé dius, què és això d'anar dient que si la teva parella, que si la teva dona, que si el teu home, que si la veïna del quart... És que, escolta, el proper pas, jo aquest dia ho pensava, dic, el proper pas... Faig una mica de broma, Joan, i deixo la paraula al Toni. Però dic, el proper pas serà venir a dir, dimiteixi perquè el seu fill l'han expulsat de classe perquè s'ha barallat amb un nen i li ha pagat un bolet.
És que estem aquí, eh?
És que estem aquí. I el seu fill de 8 anys resulta que ha tret un suspès a plàstica. I això exigeix una reparació immediata. Estem així, eh? Estem a punt d'arribar a això.
Sí, sí, sí. Toni. Una prèvia, també. A veure, tant l'Àngel com jo hem dedicat un temps de la nostra vida a la política. I, per tant, crec que parlem des del carinyo a la política i des de la creença de que la política serveix per solucionar els problemes i que, per tant, jo, per almenys...
Jo no parlo des de la desil·lusió política, eh?
No.
Sabeu que
sóc
un molt fan del món polític, però precisament per això m'emprenya.
Continuo amb la prèvia. O sigui, mai parlarem malament de la política, però crec que és necessària. Vale? Això la primera. Mira, jo quan vaig arribar, en el seu cas, jo vaig ser diputat al Congrés dels Diputats, i me'n recordo perfectament que quan jo seguia, en el seu moment, abans de ser-ho, els debats parlamentaris a través de la xarxa, o sigui, a través d'internet, no?, de la plana web del Congrés, no se sentia res. O sigui, se sentia el que parlava, se sentia el president o presidenta que dirigia els debats, no se sentia res. Quan vaig entrar al Congrés dels Diputats, allò era... O sigui, no us ho podeu ni imaginar. O sigui, el so ambient era brutal, que no el senties ni a través de la plana web, ni a les notícies que em posaven talls parlamentaris, res, no? I me'n recordo perfectament que, comentant-ho això amb companys de partit que eren diputats del Parlament de Catalunya, em deien, al Parlament de Catalunya això no passa. Al Parlament de Catalunya, quan algú parla, tothom està en silenci i no es fan comentaris, no? Al cap d'un temps em van començar a dir... Està començant a canviar, això, eh?
Sí, senyor.
Comencen a haver soroll de fons, comencen a haver intervencions, gent que està parlant, mentre que, està parlant algú parlant...
He dit que avui em mullaria, eh? Des de l'aparició de Ciutadans.
D'acord.
Ja ho dic jo.
D'acord. I per tant, o sigui... O sigui, vaig anar veient, no?, de que una pràctica que era molt habitual a Madrid començava a ser-ho també a Barcelona, no?, cosa que em va sorprendre. I la gent que venia, que era diputat ja feia molts anys al Parlament de Catalunya, em deia, estem sorpresos, perquè això mai havia passat al Parlament de Catalunya. Sempre s'havien respectat aquestes normes de cortesia que deia l'Àngel. Normes de cortesia que, per altra part, Àngel, i em sembla que tu ho has dit, però jo ho reitero, són normes d'educació. Punt. Normes d'educació. Per tant, estem en un problema d'educació?
Sí, saps el que passa, Joan? A més, alguna altra vegada ja ho he apuntat, crec que potser en aquesta mateixa casa, però és que ara ja em sembla molt evident. Tenim tots plegats els que, com un servidor, com diu el Toni, durant una època m'he dedicat a la política, entre cometes, una mica, als alts càrrecs de l'administració pública, hem vist, diguem-ne, un deteriorament en el següent sentit. Tenim queixes de que la gent jove no es dedica a la política, però ja no només a la política, no participa a entitats, associacions, fundacions, etc. Molt bé. Hi ha una crisi generalitzada, hi ha un individualisme creixent, etc. Clar, nosaltres hem de pensar que els que es dediquen a la política han de ser els millors entre els millors, o com a mínim que siguin bons. Bons. amb tot el que això significa, en majúscula. Clar, quan la nostra gent jove veu en aquest espectacle, qui es pot sentir còmode pensant que vol projectar la seva vida en una vinculació professional o semiprofessional amb la política veient això? Doncs un tipus de personatge determinat. És a dir, la persona que rebutja l'agressió permanent, el llenguatge virulent, l'insult. Aquest dia el Senat inclús va semblar això, que estaven a punt de pagar-se. Un que li va dir poca vergonya a l'altre, ja li va dir, vine aquí si ets home, o no sé què li va dir, una frase d'aquestes de bar. Li va dir, vine aquí, m'ho dius a la cara, en fi, aquestes frases. Clar, aleshores, la nostra gent jove que volem que es dediquin a la política, que facin una renovació d'aquesta classe, diguem-ne que molts d'ells que porten molts anys i que potser en alguns casos faria falta també una renovació, doncs, esclar, és un tipus de personatge que es veu en cor d'afrontar aquesta situació. Segurament no és la persona amb els més grans ideals, sinó la persona que es veu capaç de moure's en aquest entramat de fang. Això és molt preocupant, és a dir, el mal exemple que donen. Us imagineu, torno a dir, ja no nosaltres, o que els mestres a les escoles, entre ells, quan hi ha una discrepància entre mestres, que segur que n'hi ha sobre el model educatiu, es tractessin com es tracten d'aquesta manera? Us imagineu que quan hi ha una discrepància amb una fundació, amb una associació, l'associació de pares s'acabés parlant de és que el teu fill, és que la teva dona, és que la teva cunyada, què ha fet o què ha deixat de fer? Però, és a dir, Àngel, anem pel pedregar.
Però, Àngel, vés a veure un partit de futbol, de júniors.
Jo, per sort, no hi vaig, però he llegit les notícies, efectivament. Bé, per te... Doncs és això. Escolta una cosa. Jo, Toni, igual que tu, vaig estar, efectivament, uns quants anys en aquest món. Tinc la satisfacció de dir de que avui, ja que ara ja fa molts anys que no m'hi dedico, tinc amics, et diria, que pràcticament en tot l'art parlamentari. Molts d'ells, efectivament, també com jo, ja retirats. Però vull dir... més lluny, el que m'hagi escoltat una vegada del plantejament que jo tinc, per exemple, amb comuns, no pot ser.
Per exemple?
Per exemple. Pues jo, per exemple, tinc molta amistat amb el Joan Carles Gallego. Avui un dels que mana els comuns, és un dels que més intervé. Sí. Jo tinc una gran relació amb el Joan Carles Gallego.
Ha vingut aquí amb aquest estudi?
Efectivament. Amb el PP, amb el Dani Cirera, tenim una amistat de fa molts anys. Ho dic perquè no diguis, bueno, és que seria gent més propera al món d'Esquerra o de Junts, que seria més al meu món. Amb l'Eulàlia Reguant, gran amistat amb tota la família Reguant, solament amb ella. És clar, aleshores, aquest és un actiu que jo emporto i una enorme satisfacció.
Per cert, em deixeu dir una última hora, un moment, i és que, mira, acaba de sortir ara mateix, de seguida els companys d'informatius ens ho detallaran tot plegat a les 11 del matí, però és que Esquerra Republicana i el PSOE ja han dit, evidentment no podia ser d'una altra manera, ja ens ho imaginàvem tots plegats, però que han suspès les reunions de la taula de diàleg, taula de negociació, digueu-li com vulgueu, perquè cadascú li diu com vol, fins després de les eleccions. Això sí, han acordat també no suspendre les mesures que ja s'havien començat a adoptar, com el traspàs de Rodalies o la condonació del deute de liquiditat autonòmica. Cosa que ja ens podíem... imagina.
Fem filosof. Continuem amb la filosofia.
Continuem amb la...
No entrarem en el...
No, només ens falta aquesta ara.
Estic d'acord, amb l'Àngel. Vull dir, què passa és que quan, si més no, quan jo vaig exercir com a diputat, el temps que ho vaig fer-ho, crec que les persones que en aquell moment hi eren, i jo mateix, no?, sabíem diferenciar molt bé el que era l'amistat del que era la representació dels interessos d'aquella gent que ens havien votat. I que, per tant, escolta'm, jo quan pujava a la tribuna i defensava una posició, doncs la defensava vehementment, vull dir, amb força. Ah. Però sense insultar ningú. Clar,
sense anar més lluny, jo no considero... No puc tenir amistat perquè no el conec. O sigui, és veritat que l'hem tingut aquí, però no puc tenir amistat perquè no el conec. Però una persona que ara ens estigui escoltant pot pensar, es poden dir les coses més dures del món... les coses que tu defenses amb vehemència, però amb total respecte?
Absolutament.
Alejandro Fernández.
Per exemple, gran orador. Gran orador, Alejandro.
No, el Toni, jo estic totalment d'acord amb tu, Toni. O sigui, heu estat una sèrie de gent, i això ho he vist, però jo crec que s'està perdent, Toni, això, Que no per part de tothom,
No per part de tothom. No podem generalitzar.
No, exactament. No per part de tothom, però que tendencialment... es va convertir allò que dèiem sempre de l'adversari a l'enemic.
Exacte.
I aleshores, si tu tens clar, com, Toni, tu tenies, de que tu representes una forma de veure el món, i per tant has de defensar-la, perquè per això t'han escollit, exacte, el dia que no hi estàs d'acord o canvia la teva forma de pensar, doncs senzillament ho deixes estar. Però que això no comporta el que la persona que opina diferent a tu o que veu el món diferent a tu sigui una persona menyspreable, dolenta, mentidera, falsa... És clar, és que és d'una evidència, perquè és que, a més, si no, al final perdem el principi de la democràcia, que justament rau en que de les diverses formes de veure el món, al final n'hi hagi una que sigui una mica la de tothom, entre cometes. Perquè, clar, si no, al final anem al model teòric de la dictadura, de dir, com que jo estic investit de tota la veritat i els altres estan invertits en qualsevol aspecte de la seva forma de pensar, en la falsedat i la mentida... És clar, si arribessis a aquesta conclusió absoluta, potser sí que aleshores seria la dictadura el sistema millor del món, perquè, clar, si tu estàs... Clar, a les persones se suposa mínimament intel·ligents es donen compte de que moltes vegades nosaltres estem equivocats. Mm. I ho hem experimentat tots alguna vegada a la nostra pròpia
està,
vida.
Està mal vist el canvi d'opinió, quan hauria de ser positiu.
Mira, tinc una frase, ja, i no és un polític que m'agradi gaire, però hi ha una cosa, el Rufián sempre quan va fer canvis d'aquests d'opinió sempre diu, escolta, jo no sóc mossèn. Que em sembla una bona resposta, no?, en aquest sentit. Evidentment.
A veure, la qüestió, de fet, no és opinable.
No. Però pots canviar de parer. Clar que sí, les circumstàncies canvien i has d'adaptar-te. Moltes vegades hi ha la crítica aquella, els partits polítics, vostè no segueix el seu programa electoral. Mm. No, potser no el 100%, això segur, Això, segur que no seguim els programes al 100%. Per què? Perquè les circumstàncies, hem d'adaptar-nos a les circumstàncies. Les circumstàncies reclamen respostes diferents a les que tenies plantejades abans de que apareguessin aquestes circumstàncies. No? A mi hi ha una altra cosa que... A mi l'Àngel ha dit una cosa important, que és el canvi de l'adversari a l'enemic. I això, dialècticament, ho podem veure des de fa uns quants anys. I a mi em sembla molt preocupant.
Crec que ho hem vist molt amb el procés, no?
I abans, fins i tot abans. Jo m'atreviria a dir que tot això va començar ja a l'època Aznar. A l'època Aznar poso molts moments, crec que va ser un canvi de perfil. Clar, la democràcia era jove, havíem passat els governs de UCD en aquell moment, després molts anys al PSOE, no? I Aznar va ser el trencament de moltes coses, no? En aquest sentit, crec que aquí va haver un canvi, va començar a haver un canvi. Aquest canvi ha continuat amb aquest sentit que deia l'Àngel.
Que con nosotros o contra nosotros.
Exacte. I això no és la política, això com diu l'Àngel, és dictadura, no és política i democràcia. Per tant, jo crec que això és important. Hi ha una cosa que jo crec, a més, que està passant, i ho he reiterat bastantes vegades aquí, que no és només en l'àmbit polític que hi ha aquesta polarització, aquesta exageració tan bèstia, no? Sinó que s'estan portant endavant també les institucions. I us poso l'exemple que jo crec que és paradigmàtic en aquests moments del tema de l'amnistia. Tota la tramitació de la proposició de llei de l'amnistia. Fixeu-vos que s'està, també en mitjans de comunicació es dona a entendre així, que el Congrés és PSOE i el Senat és PP. Però no només això, sinó que la pròpia institució, i això a Madrid és una cosa que s'està dient molt i crec que és preocupant, que els funcionaris del Congrés són del PSOE i els funcionaris del Senat són del PP.
Cosa... Toni, això en l'extrem són els jutges.
Absolutament.
Els jutges és un dels espais en els quals la justícia... I sempre insisteixo, i aquí ho he dit diverses vegades, però vull dir-ho pel que ens senti, que no parlem dels jutges que estan aquí pencant els pobres...
Parlem del poder judicial.
Exacte, o sigui, parlo de les cúpules judicials, no dels jutges que cada dia es maten aquí amb uns mitjans molt limitats intentant resoldre els milers i milers de qüestions que els amunteguen. Home, en un país en què tu sàpigues que el Constitucional ja saps el que resoldrà abans del que resoldrà, i en canvi el Suprem o l'Audiència Nacional, no sé què, i dius, home, això no pot ser, perquè els ciutadans hem de poder confiar en la justícia, i la justícia vol dir que el que judica, justament el nom, és a dir, el que decideix, el que departeix, el que diu tu sí, tu no, tu tens raó, tu no en tens, doncs té una visió absolutament objectiva, malgrat que com a persona pugui tenir les seves idees. Esclar, aleshores, quan veiem això de que es barallen, quants anys portem amb el dichós tema del Consell General del Poder Judicial, pel pànic que tenen uns de perdre la majoria, en aquest cas conservadora, però és igual, ho podríem dir a l'inrevés, perquè saben que aleshores aquests actuaran d'una manera ideològica a favor dels interessos d'un determinat partit, això no pot ser, o sigui, això és un escàndol. Bé, per tant, a part de la crítica, Joan, que aquesta és una crítica, jo crec, molt extesa per part de la major part de la població, que estem avergonyits d'aquesta situació, i sense menys tenir, com diu el Toni, la política en absolut, perquè és necessària, però jo crec que, a part de queixar-nos, hem de començar a exigir i a buscar maneres d'evitar això. I, per tant, s'han d'articular mecanismes jurídics, administratius i sancions, torno a insistir, d'aquelles persones que no sàpiguen entendre que el paper que tenen i el rol a la societat els hi comporta una dignitat, un respecte a l'adversari i una manera de fer, perquè al final, si no, és que ens ho destrossaran tot. Per tant, posem-nos-hi. Jo crec que els partits, tots, tenen gent assenyada, tots. Espero, que hi ha alguns que em costa més, però espero que tots tenen gent assenyada. En tot cas, segur que els blocs centrals, vull dir, Partit Popular, Partit Socialista, Junts, tota aquesta gent tenen gent assenyada, i que comencin a pensar i a parlar entre ells, inclús, de cara a evitar que això es deteriori més, perquè si no arribarà un moment que aleshores sí que potser la gent demanarà el que està passant en aquests països, a Hongria, a Brasil, Estats Units, aquesta onada que ens ve, que jo no diria ni tan se vols extrema dreta, perquè també la podríem trobar en altres llocs d'extrema esquerra. Podríem parlar de Nicaragua, la dictadura de Venezuela... És a dir, si no és que ens espera un futur en el qual els governants el que pretenen és anorrear, eliminar l'adversari, perquè com que ells estan en possessió de la veritat absoluta, jo ho entenc. Escolta, Joan, si jo pensés que el món anirà millor d'acord amb la meva forma de pensar, jo ara voldria ser un dictador. En benefici de tothom.
Sí.
En benefici de tothom. O sigui, els soviètics, esclar, la Unió Soviètica, per què destruïa la democràcia? Hitler, per què la destruïa? Perquè estaven convençuts, en aquest cas honestament, a part dels beneficis personals que els hi pogués comportar, que la manera que tenien de veure el món era única i que la resta no tenia ni cap ni peus ni que es mantinguessin, i per tant la imposaven. Això és lògic. És a dir, si tu peus que un sistema per eliminar, no sé, la pobresa en el món és un, i dius, no hi ha cap alternativa que aquesta, potser sí, fem-nos dictadors.
I ara estàvem parlant de... Perdona, Toni. Ara estàvem parlant de tota la política al Congrés, que déu-n'hi-do, amb els escàndols. Ayuso dona al president, Feijo, mitjans de comunicació, Miguel Ángel Rodríguez, que déu-n'hi-do els anys i panys que porta aquest paio en política.
D'on ve? D'on ve?
Déu-n'hi-do.
Recordes d'on ve?
Espera, refresca-m'ho, això.
Aznar, època Aznar.
Sí, era ministre. Però ja venia, eh?
No ho recordava, havia sigut ministre. Ell.
Sí, havia estat ministre primer, portaveu.
Exacte.
Portaveu del govern. La persona de confiança de l'Aznar.
Sí, 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 primer va ser portaveu del govern. I, si no m'equivoco, tot això ve de que és un dels grans creadors de la primera campanya electoral que guanya Aznar el 96. Sí, no, Toni?
Exacte.
Deia, parlava molt del Congrés, amb tot el merder que hi ha, i ara l'Àngel deia... Quan parlo dels jutges vull parlar de la cúpula judicial, no d'aquests jutges que estan en jutges locals, que treballen tot el que poden i més. Saps el que els hi hagués anat molt bé a aquests jutges, Àngel? L'aprovació d'uns pressupostos que els ajudaven.
Per exemple, sí senyor. Sí, sí, sí.
És que ara comencem a posar problemàtica sobre la taula i començarem a debatre. És una cosa que em farà molta gràcia, que comencin a venir polítics aquí a explicar el seu programa electoral.
Mira.
Perquè començarem a posar problemàtica sobre la taula i qualsevol problemàtica que es posi sobre la taula, qualsevol podrà pensar, sí, sí, però és que teníem uns pressupostos que s'havien d'aprovar i servien per això.
Joan, doncs jo no perdo l'esperança en aquestes eleccions. Mira què et dic. Jo crec que tornem...
Jo crec que la ciutadania està molt emprenyada.
Tornem a la política. O sigui, tornem a la política i a la gestió. Tinc aquesta impressió, eh? O sigui... Hem passat una etapa...
Compte i Puigdemont, que s'acostava molt a plantejaments d'esquerra, eh?
En Puigdemont va dir el que va dir, però també va dir moltes altres coses,
sí, sí,
eh?
Sí, hem de
parlar del tema de l'educació, hem de parlar de la sequera, hem de parlar de...
finançament... Sí.
Exacte, eh? O sigui, per tant, escolta'm, el dimarts... No, dimecres. Dimecres vaig estar a Madrid a l'esmorzar, on en Pere Aragonès, el president...
Va ser-hi?
Sí.
Vas a dormir?
No. Però et dic una cosa. No, et dic una cosa. Vaig fer el comentari, per tant...
Una mica somnifar.
Un remember total al 2012.
Sí, eh?
Déjà vu.
Hem perdut, des d'aquesta perspectiva, permeteu-me, 12 anys en la política catalana per tornar a la casella de sortida de fa 12 anys.
Tu què hi eres allà? Suposo que hi havia molta...
Escolta'm, molta jo recolzo absolutament la idea. Crec que el tema de finançament és totalment horitzontal en la societat catalana, la reclamació d'un millor sistema de finançament.
Una cosa o altra o l'altra. Però tu què hi eres allà, Toni? Crec recordar que només hi havia una representant del govern espanyol, que, si no m'equivoco, sí, era Pilar Alegría.
La Pilar Alegría, exacte.
I gent, suposo, que amb bastant poder, allà. Intueixo.
Sí, generalment aquest esmorzar sempre va gent...
Val. Parla el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i quin és l'ambient? Què respira allà?
No, l'ambient no era... No era advers, ni molt menys. Va haver alguns comentaris del president, perquè sempre... Això sempre aixeca, no?, males cares. Per exemple, va haver algun comentari en relació a la corona, en relació a l'exèrcit, breu, I això, doncs, la gent va sents una mica de... No? Però no va ser... No era un públic advers, ni molt menys, No era un públic advers.
Toni, a mi m'agrada molt el que dius, tant de bo. I m'agrada molt sentir-te, perquè sentir veus d'esperança en aquest moment...
No és clar.
I està molt bé. Està molt bé que... Efectivament, tant de bo seguissis en política.
Ja gràcies.
Però, certament, perquè, per exemple, avui a Catalunya, més enllà de la simbologia, jo formo part d'una determinada simbologia, tinc la meva,
Tothom.
No la menys tinc. Però vull dir, per exemple, parlar de finançament, a mi m'agrada. Crec que s'ha de parlar d'aquest tema, per dur que sigui. És a dir, ja sabem que Extremadura deu molestar molt parlar d'això. Ja ho entenc. Jo, si fos extremeny, segurament em faria por parlar d'això. Per què? Perquè si Extremadura, dic amb tot el carinyo els extremenys i etcètera, però vull dir, ara dic com a entitat territorial, rep molt més del que aporta, home, doncs quan una de les comunitats que aporta més del que rep remuga, clar, tu et poses neguitós perquè dius, home, això al final és un pastís. És a dir, si et fas un tall més gran, a l'altre li queda una miqueta menys, o molt menys. Però se n'ha de parlar. És clar, jo desconec si aquestes xifres que tothom parla de que hi ha aquest 8% del producte interior brut que teòricament se'n va cada any i que no torna, no sé si són exactes o no, jo no sóc capaç de fer aquest càlcul.
Parla d'uns entre 16.000 i 22 milions.
Bueno, és que...
22.000 milions d'euros.
8%, escolta, 8%, que cadascú fixi la seva renta i pensi si la seva renta que té avui, un cop pagat impostos, traiessin el 8% amb solidaritat amb altres regions d'Espanya. A veure, o sigui, traiem-se tots el 8% del nostre salari net. Ja no dic bruts,
Sí.
Traieu-se el 8% i dieu, no, aquest salari és un salari de solidaritat. Està bé, la solidaritat. Jo crec que ha d'haver-hi solidaritat, Ara, el que és just és que si tu traiessin aquest 8% del teu salari, almenys tu poguessis opinar. I dir, parlem si aquest 8% que surt del meu sou cada mes, que me'l guanyo venint aquí cada dia a la ràdio i pencant, aquest altre que el rep, veritablement, com a mínim, alguna cosa hauré de poder-hi dir, home, això. Això és aquell cas, sense fer demagogia, perquè no sé exactament, però que s'ha parlat tantes vegades d'algunes accions dels sistemes de salut públic que es fan a alguns d'aquests receptors que aquí a Catalunya no es fan, o el famós aquell tema, que ara, a més, això ja està desfasat, perquè ara ja comença tothom a pensar que això de tenir un ordinador per nen potser no és el més adequat. No ho sé, no sé com estan ara els debats d'ensenyament. Però recordeu aquell moment que aquí deien els nens, també tornem-hi d'Extremadura, pobrets, ja dic, que ara no vull fixar-me amb els extremenys, però tots els nens se'ls dona un portàtil a començar el curs i els nens catalans no. Clar, quan tu dius...
Saps que començaràs a sortir pels mitjans,
Bueno, doncs començaré a sortir pels mitjans.
No, saps per què ho dic?
No, però vull dir, això es va parlar, i és igual, ho poso com a exemple.
Ho dic perquè hi ha debats que no afrontem, eleccions rere eleccions, per pors.
Per això...
Com aquest que dius, o com el de la migració.
Molt bé.
Que ja estaria bé que es posés sobre
la taula. Molt bé, doncs per això deia que m'alegra sentir el Toni de dir, escolta, més enllà de la simbologia, ara és molt important el que passarà amb el president Puigdemont, això jo crec que canviarà tot l'escenari, però que està bé, que veig que el president Puigdemont, jo no vaig poder-lo sentir íntegrament, si va parlar d'això, me n'alegro. I si la gent normal que poden ser votants inclús del PP, perquè els votants del PP viuen aquí i porten els seus fills a l'escola, i quan els hi fa mal...
I va fer referència a Puigdemont.
Clar. Quan els hi fa mal l'orella, també van al sistema de salut.
Sí, sí, sí.
És a dir, que podem parlar d'això sense que surti immediatament la tropa aquesta dient insolidaris, insolidaris, i bueno, insolidaris. El que és cert és que portem més, com altres regions ho fan. Sembla que Madrid també, potser el País Valencià, etcètera. Vull dir, parlem-ne d'això, s'ha de poder parlar. Això és política, això és política, i s'ha de poder parlar sense arribar a l'extrem aquest que comentàvem abans.
Toni.
Tinc l'impressió, no sé, potser és una esperança, Àngel, però jo crec que no. O sigui, per vèncer aquesta sensació d'esgotament de la societat en relació a la política, no?, que estàvem parlant, jo crec que venim d'una polarització molt bèstia en els darrers anys, això és evident, de la societat catalana molt bèstia, i jo crec que estem en el moment, i aquesta campanya crec que pot ajudar en aquest sentit, a buscar llocs comuns per reconstruir el país. I jo crec, penso que això és molt positiu, serà molt positiu. I que es parlarà de gestió, gestió, gestió. Perquè no n'hi ha una altra. I gran part de la societat catalana s'ha sentit abandonada en aquest sentit de la gestió. I els problemes s'acumulen, perquè s'han anat acumulant molts d'ells i en moltes situacions. Estem parlant del tema de l'educació, estem parlant del tema de la sanitat, estem parlant del tema de la sequera, estem parlant de tants temes dels quals no estem tenint resposta des de fa tant temps, ni acció de govern, que jo crec que és això el que volem sentir. Quines són les propostes en aquest sentit?
Precisament, Toni, deixa'm preguntar-te, i us ho pregunto a tots dos, els darrers minuts que ens queden d'aquesta mini-tertúlia que hem muntat avui. Deies, jo crec que versarà tot plegat sobre gestió, gestió i gestió. Jo ho compro, Jo crec que aquesta campanya electoral veurem tots els partits parlar més de gestió que mai. Ara bé, dues coses al respecte. Un, anem tard? És a dir, ens posaran el debat sobre educació a la taula... I anem tard, anem molt tard, mentre hi ha hagut debats, grandíssims debats sobre educació, i si no els han seguit, se'ls han perdut. Als Estats Units, des de fa dècades, aquí ens ho hem mirat com si fos un altre món, mentre passava una cosa que li dèiem canvi climàtic, aquí ara no plou i ens hem esparverat tots, i ara tots a córrer a parlar sobre la gestió de l'aigua... I com aquest, moltíssims, Podríem parlar d'habitatges, podríem parlar de pobresa, podríem parlar de moltes coses. Primera, anem tard, i segona, hi ha lideratges suficients com per parlar de tot això?
No, jo no estic massa d'acord amb tu, Joan. Jo crec que no, que malauradament, perquè m'agradaria no es parlarà tant de gestió. Veig uns quants temes que... I segurament el Toni també m'ha semblat ell que també apuntava molt a la línia de gestió. I jo dic, tant de bo, sí, no ho rebutjo, però em temo que hi haurà uns quants temes que tornaran a estar damunt de la taula de forma contínua. Potser de l'únic tema que se'n parlarà a nivell de gestió, es parlarà de tot, naturalment, però dic, allò que captar l'atenció, jo crec que es parlarà d'immigració. Aquesta vegada sí que crec que aquest serà un tema de debat.
Sense cap mena de dubte.
Entre altres coses, perquè apareix la senyora d'Aliança Catalana, la senyora Cristina, perdona, Orriols, és, i aquesta senyora posarà damunt la taula un tema que els partits molt malament l'han estat amagant, i que és un tema que la ciutadania... És d'aquests temes de discordància total. Jo no dic una cosa ni l'altra, Un dia, si vols, ja farem un monogràfic sobre immigració. Però que aquí, en el bar d'aquí davant, que hem anat abans, el Toni i el Pedro, un cafè, se'n parla, i que se'n parla, doncs, a casa meva, quan es veiem amb els meus germans, i que, en canvi, els polítics... De seguida, quan surten els de Vox i diuen quatre estracanades, clar, com que diuen quatre estracanades fora de lloc, els altres ja s'espanten i també s'ho callen, però que els partits centrals, és a dir, m'agradaria veure quin és el programa exacte, més enllà de quatre frases fetes, d'Esquerra Republicana, de Junts, del PSC i del PP, m'agradaria saber que parlen d'immigració seriosament.
Serà molt bé que la migració, Àngel, ocupi un debat central en unes eleccions com aquestes,
No,
però tu
dic,
no creus que
crec
serà... passant el que ha passat, que és un moment perfecte com per parlar, per exemple, del model de presons que volem, del model penitenciari que volem?
No, Joan, jo
per
dic
exemple,
que, no, si jo dic que m'agradaria,
però em temo.
Entre altres coses, el president Puigdemont, a la seva presència, ho trastorna tot. perquè ell vulgui o no vulgui, i pel que sembla i pel que m'heu dit, ell sembla que sí, que comença a parlar també de gestió, vulgui o que no vulgui, el plantejament és la reinstauració de la presidència de la Generalitat manllevada per una actitud, diguem-ne, ajurídica, perquè segurament estava ajustada a l'àmbit de la Constitució, de l'Estat espanyol. Llavors això necessàriament ho trastorna tot. Ara, immigració crec que no es pot demorar, entre altres coses perquè la senyora Oriols ho posarà damunt la taula.
Tenim els últims segons.
N'estic segur, Vull dir, a veure, també el president Puigdemont va fer referències en aquest sentit al que tu dius, no? Un tant masiànic, no?, en aquest sentit que té.
És que és inevitable.
Exacte. Ho entenc. Clar que tindrem molt més que gestió, evidentment. Hem de parlar també de projectes il·lusionants, no? I aquí l'èpica també hi entra. Pel meu gust, ja n'hem tingut prou d'èpica, Però també parlarem de gestió. Aquesta és la meva impressió.
En seguirem parlant les properes setmanes. Damunt volien començar avui amb Àngel Miret i Toni Picó. Moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Va, anem a informatius.
Gràcies.
Bona Pasqua. Gràcies.